Ens acompanya el diputat d'Esquerra al Congrés, especialitzat justament en qüestions de defensa, Gerard Álvarez. Senyor Álvarez, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Doncs ja veu, comentant una mica una jugada en la que tots estem d'acord que no volem la guerra, però clar, hi ha diferents maneres de com enfocar el que ha de ser la postura d'Espanya i també d'Europa, no? D'entrada, vostè, què li sembla tot això que està passant?
Bé, he estat escoltant una estona el debat i jo realment entenc que és un debat complicat. També hi ha uns punts de vista doncs, que s'han de tenir en compte. No tothom té la raó del món, ni molt menys. Però el que sí que és cert és que al final ens hem de fer les preguntes de què s'ha de fer a partir d'ara i què es farà en un futur en aquest sentit, no? Mm-hmm. Perquè l'enviament d'armament a Ucraïna, lògicament, com per un sentit de, diguéssim, d'estat i d'obligació democràtica, doncs estaria ben vist. Aquí la pregunta que nosaltres ens fem, per exemple, és què passa amb aquest armament que s'envia a Ucraïna, per exemple. Perquè no sabem exactament què passa, si s'utilitza realment per defensar el país o realment aquestes armes acaben en mans de persones o de col·lectius no desitjats que ara mateix estan doncs, participant en aquest conflicte, no?
Home,
en aquest sentit,
si em permet, estic recordant el que va passar a Síria i efectivament a Síria vam tenir aquest problema, no? És a dir, que s'havia enviat molt d'armament i que quan va caure Gaddafi aquell armament va passar a mans terroristes directament, no? És el que es deia en aquell moment, no?
Sí, sí, de fet hi ha inclús algun estudi que ja està remarcant que inclús aquestes armes estan acabant fora d'Ucraïna, no? Per tant, la solució és enviar armes? Per nosaltres està clar que no. Quina és la solució? Doncs, bueno, nosaltres sempre hem abogat per la diplomàcia, per la negociació. És cert que s'ha intentat de totes les maneres i tenim doncs un tirà, com el qualifiquem nosaltres, que és Putin, que no hi entén, però realment pensar que l'enviament d'armes ajuda o està ajudant en aquest conflicte, nosaltres com a mínim discrepem a partir
però,
d'aquí.
Però aleshores necessitem una altra cosa. És a dir, si la diplomàcia no funciona i l'enviament d'armes no és la manera, haurem de trobar una tercera solució, no?
Sí, sí, totalment. De fet, jo penso que la via de la negociació de la diplomàcia no s'ha de perdre mai, malgrat tinguem una de les parts molt obtusa. Uh-huh. I també s'ha de tenir en compte una altra cosa, i és que si mirem l'expansió de l'OTAN els últims anys, les últimes dècades, tampoc ha ajudat. Tampoc ha ajudat a que aquest conflicte no arribés mai. Per tant, a partir d'aquí podem derivar quina pot ser la solució o quina no, però el que està clar és que el que hem de fer, principalment, abans inclús de saber com aturar aquesta guerra, és ajudar a la gent que està patint aquesta guerra, que, per desgràcia, com a totes les guerres, és la població civil.
M'ha cridat l'atenció. Crec que un article a La Vanguardia aquest dematí que es feia ressò de com havia augmentat el fer costat a l'OTAN per part de la població espanyola. Estem parlant d'un 73% de la població espanyola que en aquests moments està a favor d'enfortir l'OTAN i enfortir la presència espanyola, no? A l'OTAN, segurament, les conseqüències de tot el que estem veient, d'aquest macrotirà al qual fa referència vostè, les imatges que hem vist d'Ucraïna, la gent que ha arribat d'Ucraïna, les bosses de roba que han sortit de les nostres cases en direcció cap allà, que d'alguna manera posaven de manifest l'alta conscienciació sobre aquest tema, tot això ajuda, no?
Sí, sí, efectivament, la gent té por i al final, quan hi ha un conflicte a les portes d'Europa, lògicament doncs et toca més de prop, malgrat que sempre remarquem que s'han de tenir en compte tots els conflictes. Ara mateix hi ha gairebé 40 conflictes actius en el món i tots s'han de tenir en compte. Però en aquest sentit entenem que la gent pugui tenir por, també entenem doncs, que tenint en compte la capacitat ofensiva de Putin, perquè realment segurament no som conscients ara mateix de tot el que podria passar, perquè Putin, per exemple, en dues setmanes es podria plantar les portes de París perfectament amb el potencial militar que té Rússia. Per tant, entenc que hi hagi aquesta por, però per altra banda, jo, com a opinió bastant personal, dubto que la solució sigui fer més forta l'OTAN, que és el que està fent Espanya ara mateix.
El tema de Rússia el tenim tots mitjanament clar, cadascú amb la seva lectura particular. Quan l'OTAN assenyala tan clarament a la Xina com un desafiament sistèmic, que és exactament el terme, vostè, què considera que vol dir, en realitat?
Bueno, al final, penseu que l'OTAN és el braç armamentístic dels Estats Units i els interessos dels Estats Units sempre estaran per sobre de qualsevol cosa. I quan es considera un règim comunista, que quan diuen que hi ha un règim comunista a Xina o quan diuen que hi ha un règim comunista a Rússia, que per cert és una afirmació totalment equivocada perquè ara mateix el partit comunista és bastant residual a Rússia... Clar, en aquest sentit, els interessos econòmics d'Estats Units són els que estan liderant totes aquestes operacions. De fet, per desgràcia, Occident està en mans ara mateix dels Estats Units, i l'Aliança Atlàntica en si la lideren els Estats Units.
Ara el Congrés haurà de votar el tema de Rota, que significarà la flota més gran dels Estats Units. És veritablement espectacular. Estem parlant de 6 grans vaixells que d'alguna manera enforteixen l'escut antimíssils de l'OTAN en el sud, no? En el flanc sud, que es diu, de la Unió Europea. Ja hem vist que el Partit Popular, que el Partit Socialista, que Ciutadans, ens ha cridat l'atenció la postura de Unidas Podemos, que diu que no li agrada, però que ja dirà el que és a dir, que no han descartat de moment el votar a favor. Què farà Esquerra Republicana?
Bé, nosaltres ho vam dir aquest matí al Congreso. Nosaltres tot el que sigui l'increment de forces militars a l'estat espanyol votarem en contra, això és claríssim. També, lògicament, en contra de tot el que sigui incrementar el pressupost encara més de defensa, que a vegades són gripaus que ens hem menjat i crec que ens hauríem de deixar de menjar. I a partir d'aquí, realment no sé quin és el sentit de que vinguin més destructors cap a la base de Rota. No sé quin és exactament, sinó el de potser tenir més presència a Occident, però realment jo crec que careix de sentit. I considerar un acord entre Pedro Sánchez i Joe Biden portar dos destructors a l'estat espanyol em sembla com a mínim un acord bastant defectuós.
En tot cas, jo sí que no sóc expert en això, però avui els diaris van plens, no?, de que és la manera en la qual els Estats Units controlin realment tota la vigilància de la Mediterrània, no?
Sí, bueno, això segurament també ho estan fent amb altres països de l'Aliança, i en aquest cas, doncs, Espanya necessita començar a agafar protagonisme. Recordem que a nivell defensiu, Espanya a nivell geopolític té una influència esperpèntica. Llavors, d'alguna forma han d'intentar que aquesta influència creixi, i és el que estan intentant fent.
Déu-n'hi-do. A veure si passa tot això ràpid, no? Perquè la veritat és que, no sé vostè que està molt més posat que nosaltres, no?, amb aquestes coses, però és que potser vivim una mica happy flowers, si em permet l'expressió, no? I ens sembla la vida mirant cap a una altra banda, i aquesta cimera d'OTAN amb els titulars que està generant i amb tot el que està posant al damunt la taula ens ha fet tenir aquesta sensació de que, no, compte, prou de happy flowers, perquè la cosa va molt seriosa, no?
A vegades parlar de l'OTAN és complicat. És complicat, i segons també tenim present algunes opinions, com per exemple pot tenir Esquerra Republicana. De fet, avui mateix hem denunciat obertament que avui a la sessió de control al govern espanyol se'ns ha vetat la pregunta que justament volíem fer referent a la cimera de l'OTAN.
Què volíem preguntar?
Volíem preguntar exactament què opinava el govern sobre aquesta cimera, no? Era una pregunta general, era una pregunta que podia contestar qualsevol ministre, i se'ns ha vetat. Quan, en canvi, en el Partit Popular han fet una pregunta semblant i sí que els ha permès. Per tant, aquí creiem que hi ha una censura de llibertat d'expressió brutal, no només cap al nostre grup, sinó cap a tota la càmera, i així ho hem denunciat. Per tant, parlar de l'OTAN, depèn de quina opinió tinguis, doncs costa molt, i més a Madrid.
Yeah. En fi, jo li agraeixo molt que hagi parlat, tan clar, i que ens hagi ajudat a entendre també, no? Vostè, com entès que és en la matèria, doncs el moment al que ens estem enfrontant. Està molt amable, senyor Álvarez, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com vulgueu.
Passi bé, bona tarda.